4 i un minut de la tarda. Què tal, com estan? Salutacions cordials. Encetem una nova edició del Temps de Descompte a la sintonia de Ràdio Maricel. Avui dilluns, darrer dia d'aquest mes de febrer, 29 de febrer de 2016, després d'un cap de setmana. Bé, ja ho avançàvem divendres, que el mal temps podia fer estralls en les diferents competicions esportives. Bé, segons la Federació Catalana de Futbol, entre dissabte i diumenge es van arribar a suspendre prop de 300 partits en les diferents delegacions. Parlant de futbol, màxima emoció a la primera i a tercera catalana. Un Sobrense que, tot i no fer un bon partit, més aviat al contrari, a Viladecans va poder rescabalar un puntet en transformar Marcos García un penal en el temps de descompte, al minut 93. Empat a un en un mal partit, com dèiem, però que suposa un punt més fora de casa en una jornada que ens deixa un triple empat a 41 punts al capdavant de la classificació entre Sant Boià, Balaguer i Vilanova. A la tercera catalana, còmoda victòria de la Unió Esportiva Sitges, que dissabte, en una tarda plujosa, en fi, una tarda d'aquelles per quedar-se a casa, doncs es va desfer, com dèiem, còmodament 3-0 davant el Castellví de la Marca, el municipal d'Aiguadols. La jornada, però, atenció, ens ha dut una grata sorpresa, almenys pel que fa als perseguidors de la segona plaça. Sorpresa força majúscula, la derrota del Calaf a la Granada per 4-3, cosa que obre una nova perspectiva o obre o redimensiona, si es pot dir així, la situació de cara a la lluita per la segona posició, tenint en compte que la primera continua en mans del Montserrat Igualada, que en aquesta última jornada es va desfer per 2-0 al Cubelles. En fi, els explicarem com queda tot plegat. En el bloc poliesportiu destacarem, entre d'altres, el triomf del bàsquet de Sitges a la pista del CUE del Club Bàsquet Ipsi a Barcelona aquest passat dissabte, o la cinquena victòria consecutiva del Club Patí Sitges abans de la difícil visita a la pista del Lleida aquest proper dissabte. I el futbol sala també serà protagonista en uns moments. D'aquí uns instants podran escoltar a Manu Márquez. Ell és l'entrenador de l'equip de l'agrupació esportiva de les botigues de Sitges, que després de 18 jornades ha aconseguit per fi la seva primera victòria a la Lliga Nacional Catalana. Comencem.
La Generalitat al teu costat. Si et vols jubilar o ja no pots seguir portant el teu negoci i estàs pensant a cedir-lo. Si estàs aturat i vols autoocupar-te o vols fer una inversió i estàs pensant a comprar un negoci. El Centre de Reempresa de Catalunya t'ajudaran de forma gratuïta. Més d'un centenar de professionals treballen per facilitar la transmissió de petites empreses. Assessoren tant les persones que volen vendre com les que volen emprendre un projecte empresarial sense començar de zero. Tens un punt d'atenció Reempresa molt a prop teu. Consulta'l a la web reempresa.org o trucant al 012. 012, la Generalitat al teu costat.
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz Sense Paraules.
Telèfon d'emergències. Com sabem si estem davant d'una emergència i cal trucar al 112? Quan estem en una situació de risc per persones o béns on el temps de resposta és bàsic per solucionar-ho d'una manera ràpida, eficaç i coordinada, truca immediatament al 112. Hauràs de donar el teu nom, localització, explicar el que ha passat per activar emergències mèdiques, bombers, policia o protecció civil. 112, el telèfon gratuït per emergències les 24 hores. 112. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
4 i 6, gairebé 4 i 7 minuts de la tarda. Crònica esportiva d'aquest darrer cap de setmana. Cap de setmana marcat, sobretot, pel mal temps, per la pluja, pel vent. Aquí no direm la neu perquè no ens va nevar pas, però bé, en qualsevol cas, ho assenyalàvem ara fa uns momentets. La Federació Catalana de Futbol ha informat de la suspensió de prop de 300 partits entre dissabte i diumenge. Concretament, fent un petit repàs, els diem que, per exemple, dissabte es van arribar a suspendre 227 partits, els que més, a la delegació de Lleida, amb un total de 144, mentre que a la delegació de Barcelona se'n van arribar a suspendre prop d'una seixantena, 55 per ser més exactes, tot i que ahir la suspensió ja va anar més a la baixa, només es van arribar a suspendre 70 partits, la majoria d'ells, però corresponents a la delegació de Barcelona, 25, 20 a Girona i 16 a Lleida. Aquest és el resum una miqueta que ens deixa aquest cap de setmana difícil en quant al temps, però que ens ha deixat també doncs, bons resultats, sobretot per la Unió Esportiva Sitges, que després de la seva victòria 3-0 amb el Castellví de la Marca i la derrota 4-3 sorprenent del Calaf al Camp de la Granada, com dèiem, obre aquesta nova perspectiva en la lluita per la segona plaça. Ens permetran, però, que avui comencem parlant de futbol sala, de la Lliga Nacional Catalana. Han hagut de passar 18 jornades perquè l'equip de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges aconseguís la seva primera victòria. La va aconseguir ahir, derrotant per 4-3 al Vilafant. De moment, doncs, aquesta primera victòria, vaja, no canvia gairebé res a la situació de l'agrupació esportiva de Les Botigues de Sitges. Continua cué amb només 4 punts perquè va arribar a sumar també un punt, un empat en aquestes primeres 18 jornades. I res, hem dit, anem a trucar amb l'entrenador de l'agrupació esportiva de Les Botigues de Sitges. Ell és Manu Márquez, amb ell hem parlat aquest migdia, i això és el que ens deia, a banda de la felicitació, evidentment, per aquesta primera victòria. Manu Márquez ja ens ha avançat algunes coses de cara a la temporada que ve.
Sí, por mí y por los jugadores sobre todo, porque ya se lo merecían.
Bé, veu aconseguir derrotar el Vilafant per 4-3, un partit molt ajustat, però bé, suposo que el que compta és el final, no? Aquests 3 punts.
Sí, la verdad es que sí, porque hemos perdido muchos partidos el último segundo, que teníamos controlado y la verdad que por una vez la suerte nos ha sonreído y quedando 15 segundos hemos tenido una jugada ahí que el portero nuestro solucionó y la verdad es que muy bien, ya tocaba, la verdad.
Suposo que molta alegria ahir, no? A l'equip, als jugadors, a tu, al cos tècnic, la gent de Les Botigues.
Pues sí, la verdad es que sí, pues aparte llevamos muchas bajas y justo esta semana debutaban dos fichajes que hemos hecho y la verdad es que casi no hemos podido entrenar y la verdad es que los chavales lo han hecho muy bien y ya tocaba, es que ya llegaba un momento, claro, que perdía muchos partidos por un gol, que estaban dominando. La verdad es que ha sido bastante, estos 18 jornadas han sido bastante frustrantes por eso. Se ha entrenado bien, la verdad.
Manu, com expliques de moment aquesta trajectòria? De moment, com dèiem, aquesta única victòria, teniu també un empat, la resta són derrotes. Com s'explica aquesta trajectòria de les botigues?
Creo que es un cúmulo de cosas, un cúmulo de muchas cosas. Los entrenos no se hacen bien porque es un deporte amateur, es un equipo amateur. El que no tiene niñas, tiene familia, el que no trabaja, entonces es muy difícil juntar 14 jugadores en un mismo entreno y según cómo se entrena se juega, entonces es muy complicado compaginar en todas esas cosas. Entrenamos en dos sitios diferentes, que no tiene nada que ver con la pista donde jugamos, y jugamos en tres sitios diferentes, entonces es bastante complicado porque es como jugar, todos los partidos los juegas fuera, todos los partidos de casa los juegas fuera.
Es una situación que está, Manu, muy atípica, ¿no?
Sí, sí, es. El problema de los suyos sería jugar en Sitges, tiramos dos días de entreno, pero es que toda la gente es de fuera. Ahora los chavales que he fichado son de Vegas, entonces desplazarnos todos, Castelldefels, Gavà, Viladecans, toda esta zona a Sitges es bastante complicado. Entonces los suyos serían entrenar dos días en Sitges y jugar en Sitges, y entonces estaría jugando en casa. El problema es que ahora entrenas en Castelldefels en un techado, en uno que tiene techo, que por suerte los martes si llueve tenemos pista, pero los jueves, según lo que haga, si llueve o no llueve, pues entrena o no entrena, según cómo va.
Clar, és una dificultat afegida, sens dubte. Manu, sabíem que teníeu intenció de reforçar l'equip, de fer nous fitxatges. Els heu pogut fer al final?
Sí, hemos conseguido encontrar a 3 chicos que vienen de Fútbol Campo, que hemos medio engañado, pero la verdad que ha venido bien porque ya teníamos 8 bajas y era bastante, era jugar partidos con un cambio. Los demás equipos vienen con 14 chavales y todos jóvenes que corren un montón. Entonces, cuando llega al final del partido, el cansancio hace que no tome decisiones correctas y muchos partidos hemos perdido por falta de efectivos. Eso es así.
A partir d'ara, a partir d'haver aconseguit aquesta primera victòria, quins objectius us plantegeu com a equip?
Bueno, ahora mismo ya estamos pensando el año que viene, porque ahora mismo ya matemáticamente casi estamos descendidos. Es una pena porque lo suyo sería acabar la liga jugándose algo, pero es lo divertido del deporte. Pero ahora mismo es mantener a los jugadores que tenemos, a ver quién va a quedar, quién no, y el año que viene pues intentar, mi idea es intentar hacer un A competitivo y un B, si podríamos conseguir chavales que nos ayuden a la cuando haya momentos como este. Porque este año ha sido bastante ajustado con el tema de lesiones, que tenemos 8-9 y es bastante complicado. Y a ver, empezar a mover el mercado, a ver quién quiere venir y hacer pruebas y ya mover el año que viene. Ya ahora mismo es pasarlo bien, los partidos que quedan, divertirnos, que es lo que nos gusta hacer y competir, que es lo más divertido de este deporte.
Clar, suposo que des d'ara fins al final, Manu, a jugar sense pressió, no?
Sí, ahora no tenemos nada que perder. La verdad es que somos el enemigo más temido porque ahora mismo no tenemos nada que perder.
Claro,
entonces salimos al campo y ahora viene el primero, el segundo, el tercero, vienen a los equipos de arriba y ellos son los que tienen que tener más problemas que nosotros, porque nosotros salimos ahí a competir sin nada que perder. Podemos hacerlo bien o mal, pero no, ellos sí que se juegan estar arriba abajo. Nosotros ya tenemos todo perdido.
Manu, l'última, acabo. Torneu a jugar a casa, em sembla, aquest cap de setmana?
Sí, domingo a les 7.
A Montsant, no?
Sí, el segundo clasificado.
Un partit difícil, però bé, una miqueta el que dèiem, no? A jugar tranquil, sense pressió i a passar-ho bé.
Correcto. Y encima allí nos ganaron quedando 9 segundos, nos metieron un gol quedando 9 segundos y quedamos 2-1. Y bueno, con ganas de revancha, la verdad. No por nada, pero bueno, ya nos quedamos la espina esa clavada de un partido que teníamos medio controlado y lo que te digo, con pocos efectivos, la verdad es que hubo fallos a última hora y nos metieron un gol quedando 9 segundos y es lo que tiene este deporte. Esperemos que esta semana competir fuerte, competir bien y ponerle complicado a ver que no puedan ganar fácil.
Manu Márquez, gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé i molta sort de cara al final i, com deies, a intentar preparar de la millor manera possible la temporada que ve, amb nous objectius, suposo, i nous reptes per l'equip.
Sí, sempre, los retos siempre tienen que haber, si no es aburrido, siempre hay que ponerse metas y intentar superarlas.
Gràcies i moltes felicitats.
A ti, muchas gracias, hasta luego.
Gairebé un quart de 5 de la tarda, Manu Márquez, entrenador de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges, i aquesta primera victòria en la Lliga Nacional Catalana de Futbol Sala, esperem que no sigui l'última. D'ara en endavant, doncs, ell mateix ho deia, hem de jugar sense pressió, hem de jugar sabent i sent conscients que perdrem categoria, i que això ens ha d'alliberar d'alguna manera o altra. En fi, hem volgut començar avui el programa amb aquesta qüestió. Felicitats, per tant, a l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges, repetim, per aquesta primera victòria. I si parlem del món de l'hoquei, felicitats també per un sitgetà, per Eric Roqueta, que ahir, doncs, com saben, es va proclamar campió de la Copa del Rei d'hoquei patins. Eric Roqueta, com a preparador físic del Barça Lassa d'hoquei patins, ahir el conjunt blaugrana de Ricard Muñoz, després de 3 temporades sense poder-ho aconseguir, per fi es va treure del damunt aquesta petita maledicció de no guanyar la Copa a les últimes temporades. Es va desfer per 4-1 del Vic. Per tant, com dèiem, felicitats al sitgetà Eric Roqueta per aquest nou triomf a la secció d'hoquei del Barça. Vinga, anem al futbol. Venim d'una jornada que ens ha deixat alguns resultats interessants, tant a primera com a tercera catalana. Comencem, però, repassant resultats del grup segon de la primera catalana i els expliquem com queda la classificació, que està molt maca, sens dubte. Anem, però, com dèiem, amb els resultats, que han estat aquests de la jornada número 22. Torredembarra 4, en Rapitenca 0, en Redis 1, Sant Boià 2, Viladecans 1, Sorense 1, Vistalegre 0, Lleida B 2, Sant Ildefons 3, Amposta 0, Balaguer 0, Igualada 1, Jesús i Maria 8, El Catllà, 0. Terrassa, 1906, 1. Vilaseca, 1. I també empat a 1 entre el Vilanova i el Castelldefels. Després d'aquests resultats, per tant, hi ha aquest triple empat a 41 punts al capdavant de la classificació. Líder, de moment, el Sant Boià, segon el Balaguer i tercer el Vilanova. A només dos puntets, amb 39, el Castelldefels, amb 38, Jesús i Maria i Igualada. Amb els sobrenses, setè, hores d'ara, amb 36 punts, després del puntet sumat ahir a Viladecans. 35 per Lleida B, 34 per Vilaseca, 32 punts sumen el Vistalegre i el Sant Ildefons, 31 la Rapitenca, el Terrassa té 27, 23 al Viladecans i a la part baixa trobem el Redis amb 21, 20 per Amposta, 11 per Torredembarra i el Catllà cué una setmana més amb 3 punts. Per tant, si haguéssim de fer un pronòstic per qui s'endurà finalment el títol i la segona posició, jo d'entrada no m'arrisco. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Suposo que tu tampoc.
No.
Ah, que no?
No. Té molts números, Sant Boià.
Sant Boià.
Té molts números, eh?
A mi, personalment, és un dels equips que més m'ha agradat. L'he vist, però, només un cop, el dia que va guanyar aquí clarament per 1-4, amb el Sogorense, no l'he vist més. El Balaguer també l'he vist en una ocasió, el Vilanova també, Castelldefels també, Jesús i Maria, compta amb aquest Jesús i Maria que ahir li va fer 8 al Catllà, sí que el Catllà està com està, però fer 8 gols no és fàcil, i menys en una categoria com aquesta. En fi, està això molt obert.
Molt.
Tan obert que, repetim, és difícil d'hores d'ara aventurar-se a fer un pronòstic. Sí, podem parlar de candidats, és evident, és obvi, però no de favorits.
No, jo lo veig tot molt igualat i te dic una cosa, clar, és que abans parlàvem i deia jo que el Vilanova no havia perdut cap partit a casa seva, el Sant Boià tampoc, eh? Uh-huh. Sant Boià no ha perdut a casa seva.
No, clar, són números que et fan estar allà dalt,
clar.
És evident. Un Vilanova que ahir va tenir l'ocasió de col·locar-se al líder, de fet va anar guanyant força estona al Castelldefels, es va avançar molt aviat al marcador i el Castelldefels finalment va poder rescatar un punt de l'Alumne Obrers, cosa que fa que la classificació quedi com els hem comentat.
Sí, en un partit molt obert, que podia haver guanyat un i l'altre, eh? Sobretot a la segona part va tenir més ocasions i va estar més a prop de guanyar el Castelldefels, per això te dic, no?, que si te los mires a tots, clar, tu penses, home, Vilanova té molt bon equip, està allà, però clar, també l'entrenador es veu obligat també molta vegada a posar jugadors, doncs que potser ell no els posaria, se veu obligat a fitxar, la directiva la fitxa per ell. N'hi ha cosetes d'aquesta, doncs, que marca una miqueta i que fa que l'entrenador, doncs, s'empipi, perquè ell no pot, doncs, fer el que ell vol, tot, no?
Ja.
I això també suma, no? I per això t'he dit que jo veig la cosa molt equilibrada i que potser l'equip que veig una miqueta més en claritat de lo que és capaç de fer el Sant Boià.
Fixa't al Balaguer, que va encaixar la seva derrota, la seva segona derrota consecutiva, en 0-1, va perdre a casa amb l'Igualada, després de perdre aquí a Aiguadolça amb el Sobrense.
I va fallar un penal, Déu-n'hi-do. Que podia haver sigut un empat, eh?
Déu-n'hi-do, doncs, bé, màxima igualtat. És, sens dubte, el gran denominador comú d'aquesta temporada en aquest grup segon de primera catalana. I igualtat ahir, podríem dir-ho així, Toni, a Viladecans, amb aquest empat a un que va rescatar el Sobrense. Diem rescatar perquè va ser veritablement així. Sortosament el gol de Marcos García de penal al minut 93 li va donar en aquest punt en un mal partit.
Mal partit.
Fins i tot ho va reconèixer el Josu, després ho escoltaran, que bé, un dels pitjors partits.
Sí.
Sobrense que en cap moment es va trobar còmode,
no.
Molta distància entre línies,
sí.
El Viladecans tampoc va fer res de l'altre món, però bé, va tenir moltes fases del partit en què va ser dominador de la zona ampla, de la zona del mig del camp. En fi, no va ser el millor Sobrense ahir, Toni.
No, No, jo contra el Luis Abad, la primera part, dos ocasions clares d'ell, una pilota al pal.
El minut 34 és la pilota al pal.
Pilota al pal. També
una clara de Marcos García.
Sí, una de Marcos García i després un altre cot de cap, sol davant del porter, l'envia alt. Vaig comptabilitzar això, he comptabilitzat això, dos per banda. El que passa que la segona part, ells van tenir dues ocasions claríssimes, en la que Nito va estar molt afinat. I en canvi el Sobrense doncs, no va tenir cap. Potser la millor ocasió que va tenir el Sobrense va ser el penal. Lo de més de la segona part és això, que el bagatge va ser molt pobre del Sobrense, li va costar molt arribar, sobretot arribar, per això, no? Perquè la línia estava molt separada.
Li comentàvem i li preguntàvem al Josu, no? que teníem aquella sensació que el Subo perdia totes les batalles o batalletes al camp, no? Les segones jugades, els rebutjos, males passades, no trobes la línia correcta de passada, en fi, totes les petites batalletes que s'anaven succeint al camp eren favorables al Viladecans.
Sí, clar, i això la feia sumar, no? I després, si ja te marquen el gol, al minut que te lo van marcar, a l'Aaron, clar, te col·loquen em sembla que era a 14 minuts.
Sí, que faltava poc menys un quart d'hora per acabar el maig.
Clar, i tu veies que el Sobrense, doncs, sobretot la segona part, no havia arribat, doncs clar, feia difícil pensar que podies empatar el partit. És que a l'empat va ser, doncs, és que no s'ho va esperar ningú, aquell penal molt intel·ligent, perquè va ser un penal molt intel·ligent, això solament pot fer-lo jugadors intel·ligents que juguen molt amb el cap, com el cas de Josep Maria, que tot i que encara li falta una miqueta per agafar la forma, quan surt sempre s'inventa alguna cosa, i se va inventar aquest penal, va driblar, le va guanyar l'esquena al defensor, que lo va tenir que tocar, lo tocava i era un clap penal que sí. Doncs l'àrbitre va ser valent de xiular-lo,
evidentment. Probablement, no sé si un altre àrbitre l'hagués xiulat o no, però molts cops pensem que quan es produeix una jugada d'aquestes en el descompte, home, molts poden pensar, polèmica, no, és que el penal és
claríssim, és claríssim. La cama del defensor va caure. Però clarament
discussió,
a Josep Maria. El que passa que, clar, el que fa el penal és local i el que le fan el penal és visitant. Faltava un minut. Algun àrbitre de tot això lo sospesa i diu, aquí no veig res i no passa res, perquè ningú protesta. Protestarà el visitant i s'ha acabat.
Bon arbitratge, jo penso, en línies generals.
Molt bo.
De la col·legiada.
Molt bo.
Ja no pel penal xiulat a favor del Sobrense, perquè evidentment si ho és i si no, doncs escolta'm, cap a casa te'n vas perdent i res a dir, no? Però bé, un arbitratge, que penso que va ser molt, molt, molt correcte. Marcos García, que ahir se'n va fer un fart.
Sí.
Va treure aigua en molts moments del vaixell, perquè el vaixell hi havia moments que s'anava omplint d'aigua i el Marcos, vinga, galler damunt, galler davall,
va fotre un far.
Sí, va fer un far i va ser l'autor del gol de penal, que no és fàcil.
No.
Evidentment, però estàs perdent 1-0, saps que tens l'opció d'empatar i, en fi, no li va tremolar ni la consciència ni les cames.
És molta responsabilitat, agafar molta responsabilitat, responsabilitat d'un líder, no? I marcar, no? Marcar el penal, perquè jo ni jo lo vaig veure, perquè me vaig girar d'esquena, perquè és que era molt important aquest penal. Doncs és molt interessant tenir un jugador com el Marco García que agafi aquesta responsabilitat i que a més doncs marqui el gol.
Com interessant, Toni, també és que jugadors que comencen a entrar, cas de Josep Maria, que va jugar a la part final del partit, comenci també a agafar més protagonisme, més minuts, més ritme competitiu i a ser el Josep Maria doncs, que recordem sobretot de la temporada passada. Ahir també va jugar també els primers minuts Geri, després d'estar unes quantes setmanes sense lesió. El Geri doncs, també va fer el corcó per allà, amb la seva velocitat, amb el seu caràcter.
Se li va veure això, caràcter.
Sí, caràcter.
I això és interessant. Això és molt interessant.
Empat a un final. No era el millor o no va ser el millor partit del Sobrense i la valoració que feia en Josu Julián d'aquest puntet, doncs evidentment positiva des del punt de vista de resultat, però no massa bona des del punt de vista del joc de l'equip.
Jo crec que ha sigut, no sé si el pitjor partit del Sobrense en tot l'any, però si no s'apropa molt. El que passa és que el Sobrense té això, que el pitjor dia, doncs, fins l'últim segon ho intenta, i avui ho ha intentat malgrat no tenir jugar més amb el cor que amb el cap, però a l'última hem jugat amb el cap, crec que el Josep Maria ho ha fet molt bé, ha, ha vist que no hi havia possibilitat d'ajudar amb l'esquerra perquè hi havia molta gent davant, ha fet un retall i el central doncs l'ha trabat i és penal claríssim. A partir d'aquí, doncs, bueno, òbviament, tot juga, el rival es juga molt, és un bon equip i bueno, i a casa, a fora de casa, sumar, doncs sempre està bé. Sempre quan, tenint en compte que no ha sigut el nostre millor partit, i ho hem de millorar si volem treure punts fora de casa. Però bueno, ara, després de l'ho vist, un punt és molt positiu.
Com expliques aquest canvi, no? Passem de veure un Suorense molt bo el diumenge passat, derrotant el Balaguer, el Suorense que s'ha vist avui. És un mal dia o...
Primer de tot, el rival juga. El Vilagas és un bon equip. Primer partit de l'entrenador a casa. Volen demostrar, volen guanyar, volen salvar-se i t'apreten. Crec que la primera part no hem patit gaire. Hem estat, crec que els 20 minuts primers, una miqueta dubtosos, però a partir del minut 20 al 45 crec que han sigut nostres totalment. Malgrat no hem acabat les jugades, però han sigut nostres. La segona part, bueno, crec que tampoc hem patit d'allò que hagi sigut un atac i gol d'ells, però sí que és cert que ells han estat millor col·locats dins del camp. Però és el que et deia, cada partit té la seva història. El Balaguer tenia les seves armes, no li van deixar utilitzar-les, i el Viladecans sí que és cert que ens han fet mal en moments puntuals, però bueno, nosaltres tenim això, que tenim esperit i fins l'últim segon ho intentem, i avui ho hem tornat a demostrar. Ho vam demostrar a Deltebre, ho vam demostrar amb el Balaguer i ho hem tornat a demostrar avui, que bueno, el que doni per guanyat el Suorense, doncs pot tenir el problema aquest de que l'última jugada te la poden fer, i avui ho hem tornat a fer.
L'equip ha perdut gairebé totes les batalles al camp avui.
Sí, no... Hi ha dies que no et surten les coses, i avui ha sigut un d'aquests, que no hem estat encertats en els rebots, en les segones jugades, arribaven sempre ells més que tu. Bueno, malgrat hem parlat de què fer per atacar el Leganés, doncs no hem tingut les idees clares d'anar a l'esquena dels laterals, d'anar a l'esquena dels centrals, de tancar totes les pilotes aturades al primer pal. Bueno, tot això ho havíem parlat, no ho hem fet. Al final hem fet una centrada bona al Marcos i quasi fem l'empat, i l'última jugada del partit, doncs, hem fet l'empat. Mira, torno a dir, el futbol és així. Els dies que jugues malament, si treus un punt, és la leche, i els dies que jugues bé, doncs bueno, has d'intentar guanyar. Ells no ho han fet malament, però bueno, s'han trobat també un Suorense que volia rascar alguna cosa d'aquí.
Amb què ens podem quedar avui, més enllà del punt?
Jo em quedo amb l'esperit de l'equip, ja et dic, amb que fins l'últim segon ho intenten, saben que no han tingut el dia, però són... Ara, al vestidor, tothom està sent supercrític amb ell mateix, però és que el problema que tenim és que pensem que venim aquí a Viladecans i que podem guanyar amb comoditat, i no és així, perquè tots els rivals poden salvar, tots els rivals van a guanyar, i cada partit és un món, i òbviament el rival juga i és un molt bon rival.
Bé, coses positives, el fet de que, per exemple, avui ha pogut reaparèixer el Geri després d'unes quantes setmanes inactiu.
Coses positives aquesta, coses positives que el Marcos Espigado no ha pogut jugar i ha sortit el Joey, excepte alguna jugada que sí que és cert que ha patit amb l'extrem dret, doncs bueno, ha estat correcte, de que tornem a jugar amb l'Edgar de central, i crec que hem estat bastant seriosos. Bueno, cosetes que òbviament en un equip tan petit com nosaltres, teòricament hauríem de fer molt de mal a no tenir centrals a la banqueta que puguin donar aquest refresc, però l'equip ha tornat a donar la cara, i l'equip, els jugadors que han sortit ho han intentat, i de fet crec que la jugada ha sigut del Geri, del Josep Maria, el Martínez ha estat per allà. Bueno, tothom compta, tothom és important, i aquest és el camí de la salvació.
Partides d'Alberto, per cert, no sé si creus que està en el seu millor moment.
L'Alberto és un dels millors centrals de la categoria, sens dubte, i però això a mi no em sorprèn. Jo ja sé quin jugador tinc des de fa 2 anys i pico. L'Alberto ara mateix està a un nivell, crec que molt difícil d'igualar, i òbviament és clar, la seva veterania, la seva experiència, pues ens dona molt. Crec que també el Nito avui ens ha donat una solidesa allà darrere que això és molt important per l'equip, però tampoc vull destacar amb ningú. Quan l'equip no està bé està tothom dubtós, i quan l'equip està bé doncs està bé tothom. Amb puntualitzacions sí que és cert que l'Alberto ens dona molt i ho sabem.
Com està el Marcos?
No ho sabem fins que no vagi demà al metge i li facin alguna prova.
No.
Bueno, això valem, ja ho sabeu que això no pinta bé. La història és que no pinta bé i bueno, aviam si es queda tot en esguins o en una rotura parcial, si pot ser, però no ho sabem, és parlar per parlar ara.
Bueno, s'assuma que és la lectura positiva, el que dèiem al principi de la conversa, i ara pensar ja una miqueta amb el treball de la setmana i oferir un bon to, si pot ser, diumenge amb el Vistalegre.
Sí, no, ja et dic, intentar recuperar els jugadors físicament, anímicament, mirar les errades que hem tingut, perquè no hem sortit bé a l'atac, i intentar recuperar el cap, intentar recuperar el cols. És molt important per l'equip, que l'equip tingui aquesta competència en tots els jocs, és vital que l'Edgar i l'Alberto tinguin competència i que així l'equip es vegi amb més oxigen. Tothom és important i tot l'equip a final de temporada ha d'aportar el seu granet de sorra.
Arriba el moment decisiu de la temporada. Com veus tu a l'equip de cara a poder aconseguir doncs aquests punts que li donguin ja la tranquil·litat definitiva, si es pot dir així?
Bueno, l'equip avui, si ens quedem amb el dia d'avui, clar, diries no ha estat bé, però jo crec que l'equip en general crec que sempre competeix, sempre dona els partits per sempre ho dona tot al camp, als 90 minuts, i de fet crec que, si no m'equivoco, doncs portem un punt més que la... No, estem empatats, em sembla que la primera volta. Portem els mateixos punts que la primera volta, o sigui que, bueno, hem de seguir pensant en el Vistalegre, amb calma, i diumenge que ve ja pensarem en el següent, i així tranquils, queda molt, i hem d'intentar tenir la màxima puntuació que puguem.
Hi haurà suficient gasolina?
Jo no dubto de que sí, jo crec que l'equip avui ha tornat a demostrar que al minut 94 empatat. A Balaguer vam marcar el minut 88 i en el Jesús i Maria vam empatar un 2-0 en 10 minuts. Potser benzina no hi ha dels altres. No ho sé, no és per res, no ho sé. Jo crec que tenim recanvis per poder donar oxigen a tothom i intentarem que tinguem benzina fins al final.
En fi, doncs, llarga valoració que ens feia amb Josu Julián després d'aquest empat a una a Viladecans. Proper partit, com li preguntàvem, serà diumenge aquí, a Aiguadols, amb el Vistalegre, però no serà a les 5 de la tarda com és habitual. Hi ha hagut canvi d'horari, el partit es jugarà al migdia, a partir de 1:45. Per tant, veurem, Toni, si aquest canvi d'horari, com l'acaba acceptant el Subo.
Esperem que bé, no?
El Vistalegre està més acostumat a jugar al migdia.
Sí, juga sempre. Home, l'últim partit que va jugar el Sobrens aquí al migdia va ser l'últim partit del campionat passat.
Sí, amb el canvi de led.
Uh-huh.
Bé, anècdota, però en qualsevol cas, si s'ho volen apuntar, això, el partit serà a 1:45 del migdia. Anem a la tercera catalana, que aquí també les coses estan molt interessants, sobretot arran d'un resultat, d'una derrota, la del Calaf a la Granada. Repassem, però, els marcadors d'aquesta 22a jornada que han estat aquests. Olivella 1, Riudevitlles 1, Montserrat Igualada 2, Cubelles 0, Sitges 3, Castellví de la Marca 0, Sant Cugat Sesgarrigues 0, Carme 2, La Granada 4, Calaf 3, Piera 0, Anoia 1, el partit Molanta Martinenca suspès, La Múnia 1, Martorell B 6 i Joventut Ribatana 9, Fàtima 0. Classificació, líder, una setmana més al Montserrat Igualada amb 55 punts. Segon, tot i la derrota d'ahir, el Calaf, 47 punts, però a només 2, el Martorell B i el Sitges, que en sumen 45. El Cubelles és cinquè amb 44, 39 per Martinenca, 36 per Joventut Ribatana, 35 per la Múnia, 34 per Piera, 25 per la Noia, 24 punts per Olivella i Sant Cugat Sesgarrigues, 23 punts per Carme i Molanta, 21 per la Granada i a la part baixa trobem el Castellví amb 13, 13 també pel Riudevitlles i el Fàtima Cué amb 11. En fi, que aquí ens havia de dir, Toni, que ahir al vespre la sorpresa seria majúscula quan anem a consultar els resultats i veiem que el Calaf ha fet fallida a la Granada.
Sí, en unes altres temporades potser sí que te l'esperaves, no?
Sí, però...
Perquè la Granada sempre és un equip...
Amb tots els respectes per la Granada...
Aquest any no és...
No és l'equip aquell no. que sí, que estava allò mitja taula cap amunt... Bé, aquest any està en una situació delicada, està quart per la cua, per tant, que no... Bé, suposo que la victòria d'ahir els va anar molt bé i de pas van redimensionar el campionat.
Sí.
Perquè, fixa't, ara ho comentàvem, el Calaf aconsegueix mantenir aquesta segona posició, però... Compte amb el Martorell, compte amb el Martorell.
Sí, compte. Jo no comptava...
Perquè amb dues jornades s'ha fet 13 gols.
Sí.
Li va fer 7 al Piera i li va fer 6 ahir a la Múnia.
Clar, és que, a més, a els dos equips que l'han fet gols. Piera, que és un equip...
Sí, sí, no
que va ser capaç de guanyar Montserrat Igualada al seu camp.
No són un qualsevol.
I la Múnia, que ja va guanyar... La Múnia va guanyar el camp del Martorell. Pues, doncs ara va al Martorell i li fa un tratge a mida. Doncs tu imagina't.
Alegria, suposo, als Sitges.
Sí.
Als Sitges, sí. Perquè, evidentment, de veure's a 5, a 2, doncs això, com dèiem, obre una altra via.
Sí, sí, clar, ara ho tens més a la mà.
El problema és que, clar, evidentment, no estàs sol. Tens alguns companys de viatge, com dèiem, que són, no són la millor companyia. Parlàvem de Martorell, però no descartem tampoc el Cubelles, que tot i perdre 2-0 a Montserrat, doncs continuen estant allà dalt. La lluita, Toni, s'ha de centrar bàsicament en aquesta segona posició.
Sí, a veure, jo estava parlant, jo vaig parlar amb l'Àngel Calvo i em va dir que ell encara creia en el primer lloc. Jo lo veig molt lluny, està a 10 punts dels Sitges. Sí que aquesta setmana n'hi ha un enfrontament directe, que potser sona la flauta i perd el Montserrat Igual davant del Calaf. Però és que si el Montserrat Igual guanya el Calaf i el Sitges fa els deures, el Sitges es col·loca ja en lloc de promoció. Uh-huh. I compta que el Martorell...
Bé, amb el permís del Martorell, evidentment.
Sí, sí. Compta que el Martorell juga a casa, juga a casa i, si no recordo malament, sembla que és amb la Joventut de Batana.
Jo ara, de memòria, no tinc el calendari al cap, però bé, en qualsevol cas... Seran també 12 jornades les que queden apassionants i en les que, evidentment, s'endurà el gat a l'aigua qui falli menys. Aquí falla tothom, sembla, menys el líder.
Sí, al passar que ara
jo
està...
continuo pensant que serà difícil treure'ls d'allà dalt.
Però està prohibit
sopar. El problema del Sitges és que, evidentment,
ara
no pot fallar. I diumenge que ve, per exemple, té un partit difícil al camp de la Martinenca.
Sí, molt difícil, perquè aquest és un equip doncs, que juga molt tranquil, que està fent una magnífica temporada, que té molt a guanyar i poc a perdre, i doncs jugarà sense cap mena de pressió. En canvi, el Sitges sí que està obligat a sumar, però sumar de 3 en 3, perquè un punt al camp de la Martinenca no és el bé.
No fallar, evidentment, el propi Sitges i esperar que quan hi hagin enfrontaments directes doncs aprofitar també la vinentesa.
Clar, és això, tens que aprofitar-lo, clar, i tu jugues en un camp difícil, però clar, tens que sumar els 3 punts i a veure què passa entre ells dos, no? Jo penso que pot ser una molt bona jornada per tots aquells que facin els deures. El que quedi doncs a mitja, aquest no rascarà
res. No. partit sense massa història dissabte, la victòria 3-0 davant el Castellví de la Marca, un Sitges molt diferent en quant a l'11 titular, amb algunes baixes significatives, la d'Alejandro Pascua i Marc Chan, per diferents motius, evidentment. I bé, el rival suposo que va fer que Manel optés per un 11 diferent, com deia, donant entrada a jugadors que no estan disposant de masses minuts, cas del Rafa, que va fer un partit molt complet, el lateral.
Per mi va ser del milloret.
Minuts també per en Gerard López. En fi, jugadors que no tenen la seva quota de protagonisme, la van tenir el passat dissabte en una tarda lletja. El que menys venia de gust, suposo, era jugar a futbol en una tarda grisa, plujosa, amb llamps, trons.
Sí.
Però bé, tres golets per tancar el partit, dos de Roberto Angulo, per ser dos grans gols del Roberto, i el que va obrir la llauna, el gol de penal transformat per Albert Barberà.
Sí, ell
lectura positiva, evidentment, els tres punts, la victòria, en un partit en què el Sitges, si hem de destacar alguna cosa, doncs és això, el que dèiem, els bons minuts dels no habituals, i en el que el Sitges tampoc va perdre la compostura. És molt fàcil, doncs, deixar-te anar una miqueta, tenint en compte tots els condicionants de dissabte.
Sí, no, jo penso que el Sitges va fer un partit molt pràctic, va aconseguir la victòria holgada, doncs 3-0, podria haver sigut més gols, al final 3-0 penso que va ser un resultat just, i doncs de premi, clar, quan tu fas la feina tens un premi, i el premi va ser doncs l'ensopegada del Calaf, no? Uh-huh. Qui li tenia que dir al Sitges? Doncs que acabaria la jornada a dos punts del Calaf, sí. Quan el Calaf tenia un partit, teòricament, després de los partits que ha fet, fàcil per ell, no?
Evidentment que la Granada no era un escenari possible per punxar.
És que no se l'imaginava ningú, ni la mateixa Granada. Uh-huh. S'imaginava guanyar el Calaf i lo va guanyar.
Vam parlar quan va acabar el partit, com sempre, amb Manel Rodríguez, que va haver de veure el partit des de la zona de dalt, la zona del bar, perquè ens entenem, perquè, com assenyalàvem divendres, ha estat sancionat amb tres partits arran de la seva expulsió al camp del Calaf. I aquesta era la seva visió del partit.
Bueno, moltes baixes. Pasqua, Chan, Mario lesionat, també és començar. Bueno, avui molt condicionats per les baixes, però bueno, penso que avui el més important eren els tres punts. Però a part dels tres punts, jo he vist l'equip molt ordenat sempre, molt concentrat. És veritat que potser no he fet un gran partit, però sí que hem estat molt concentrats. A darrere pràcticament no hem donat cap opció, tot al final, i amb tots els canvis que ha hagut i una mica venint del partit de l'altre dia, doncs jo penso que tornem a recuperar aquella inèrcia bona de que l'equip està ben posat al camp, de que sabem el que tenim que fer, de que estem molt centrats i una mica canviar la nota una mica del dia del Cubelles, que era la referència última que teníem, i jo penso que ja Calaf es va veure un altre Sitges, i avui també, jo crec.
A favor de l'equip avui, com deies, bé, ha sabut mantenir la compostura en tot moment. Avui és un dia difícil, no? Mal temps, pluja, les condicions no eren les millors.
Sí, molt poca gent al camp, el temps que fa, la tele, el futbol per la tele, és difícil mantenir la...
Avui el que menys de gust és jugar a futbol.
Correcte, i aquests partits et donen molt i et treuen, et fan un gol tonto i s'animen, i és una mica que et dones a perdre i te la pot liar, i bueno, de fet han tingut un pal, crec, abans de fer nosaltres el primer gol. Vull dir que aquests partits s'han d'encarar bé, i jo quan he vist el Mario lesionat, i bueno, al principi ens ha costat una mica entrar al partit, però bueno, ja quan ens hem posat una miqueta més a l'equip, en seguida s'ha vist. Jo l'he vist la segona part, que potser no ha sigut ara dels gols, només n'hem fet un, però l'equip m'ha agradat, molt ben col·locat, amb molts canvis a l'alineació i molts canvis després durant el partit, però no hem perdut mai la compostura. Ha debutat el Carrasco, aquest any encara no havia debutat. Bueno, coses positives avui, sí.
Bons minuts dels no habituals.
Sí, ha jugat el Javi, que és interessant que també vagi participant, pel que pugui passar, i s'ha demostrat que està a un bon nivell. Bueno, tant el Gerard com el Xavi, el Pepe, el Carrasco, tots aquests nanos avui han demostrat que, bueno, que estan aquí per algú, no? Que no són comparses, i que són jugadors que quan se'ls necessita, com avui, pues, han donat la cara, no?
I no és fàcil per ells, no? Clar, són jugadors que no tenen el ritme de la competició i sortir i intentar jugar bé, suposo.
És molt complicat, és molt complicat. I a més, la pressió que tenim sempre d'haver de guanyar, no? Que no pots permetre't un error, perquè ja sabem nosaltres que els errors ens costen molt cars i si tens un error i per culpa teva es perden punts, sembla que se't cau el món a sobre, no? No és fàcil, no? Però bueno, són nanos que tenen coses bones i tenen personalitat i bueno, i per això estan aquí, si no, no estarien, no? El Rafa mateix avui ha fet un molt bon partit, de lateral, vull dir, molt bé, molt bé.
Jaume Jordi també avui, sembla que Jaume Jordi comença a ser el jugador que tots esperem d'ell, no?
Bueno, jo el Jaume Jordi va ser l'únic jugador que vaig parlar quan vaig arribar aquí. I vaig dir, tio, espavila't, perquè no sé què t'ha passat des que vaig marxar fins ara, però has de ser un jugador important, no? I, bueno, jo penso que va prendre nota i a poc a poc agafant galons dintre de l'equip i ja se'l veu molt més aposentat. Jo penso que, a més, ja no solament s'està veient el bon jugador que és, sinó que també se li veu que dintre de l'equip té un pes específic important, no? Ja està equiparat, no sé, als Olmedos, Aràbies, és un jugador ja que el futbol el fem una mica al seu voltant, no? És el que al mig del camp, el que baixa la pilota, el que la juga, el que... Bueno, necessitem un jugador així perquè no el teníem i està cada dia millor. La veritat és que estic content amb ell, sí.
Manel, arribats a aquest punt, ha passat una setmana des de l'empat a Calaf, la victòria d'avui. Bé, ara hem sabut que el Cubelles ha perdut al camp del Montserrat Igualada. Tot més o menys segueix igual, però ha passat una setmana més.
Bueno, jo penso que queden partits... molts partits, molts punts, moltes batalles, cada partit cada vegada és més complicat i...
Hi ha una cosa, perdona, que sembla evident, que és que el Montserrat no serà difícil treure d'allà.
Bueno, a veure si quan, si realment ha de ser campió, però a veure si quan arriba aquí ja ho és, no? I així ja no es juga res, no? Aviam, hem de pensar que ara mateix, si el dia de la noia parlàvem de la possibilitat de poder ser primers, sí, perquè estàvem allà. Bueno, aquests 5 puntets que hem perdut ens han allunyat bastant de l'Igualada, tot i que queda moltíssim i també poden tindre ells baixes i anem als... Tindre, clar, si perden dos partits els agafem, vull dir que no es poden descuidar ni un pèl, però evidentment ara mateix a dia d'avui estan bastant lluny i ara el que hem de mirar és d'agafar el Calaf, que jo penso és la referència.
Setmana que ve, Martinenca.
Sí, és un desplaçament nivell, ni per nosaltres és nivell Calaf, sí. Jo penso que no és millor equip el Calaf que la Martinenca ara per ara, llavors serà un partit també complicat i on haurem de treure el millor de nosaltres i veure aviam com ho fem per guanyar aquest partit, perquè ens costarà molt. És l'horari, no és un horari que estem massa habituats, serà un partit complicat, però com el que et deia abans, com molts, vull dir, és que al final a tots ens passa que cada setmana és una revàlida i no pots permetre perdre ni empatar cap pràcticament, i doncs això fa que t'hagis d'espavilar.
T'ha tocat veure avui el partit des de les alçades, tres partits de sanció, no sé, suposo que no t'ho esperaves.
Ja no, prefereixo no comentar res, què vols fer? És el que ja... Suposo que tindrà que veure que és reincident, perquè el dia del Martorell també un topo li vaig dir gran cosa a l'avi, però al final em va expulsar i suposo que va haver dues expulsions tan seguides, doncs ha passat i m'ha caigut tres partits.
En fi, doncs parlant en aquesta darrera part de la conversa d'aquesta sanció que li ha caigut a Manel Rodríguez, cada moment li va fer veure el partit a Aiguadols l'altre dia des de les alçades. Diumenge que ve al camp de la Martinenca que tampoc podrà seure's a la banqueta. En fi... partit complicat, ho deia ell mateix, nivell Calaf. La Martinenca, que està fent un molt bon campionat, ve de no jugar aquest cap de setmana perquè es va suspendre el partit que havia de jugar al camp del Sant Pere Molanta, però així estan les coses. Abans de repassar altres resultats en matèria de futbol base, doncs, Toni, hem de comentar també una miqueta com estan les coses a la quarta catalana, en aquest grup de Z. De moment, bé, no han canviat masses coses. L'Hortonenc, que va golejar 6-0 a l'Avinyonet, el Sobrense, que va patir per guanyar el camp del Monjos.
Però va guanyar.
Però va guanyar per un gol a dos. Destaquem també...
Can Cartró, que no falla.
El Can Cartró, que no falla, que va guanyar 2-3 al camp del base Espirall.
I s'ha acabat.
I s'ha acabat, sí, sí.
Sí, perquè l'empat de les Cabanyes arriba...
3-3.
Ja descarta les Cabanyes com descarta el Ribas. És cosa de 3.
Sí, sí. Hortonenc i Sobrens se ve empatats a 54 punts. Tercer, el Can Cartró amb 51. Aquest cap de setmana el Subuca rebrà...
L'Espirall.
A l'Espirall. I l'altre...
Hortonenc. I Can Cartró.
Sí, sí. Per tant, tres setmanes que poden començar ja a decidir moltes coses. 10 minuts i les 5. Vinga, doncs encarem ja la recta final del temps de descompte d'aquest 29 de febrer. Ens queden 9 minutets mal comptats. Tenim ja el telèfon a l'Isidre Gómez, que ens ha de fer el repàs habitual dels resultats dels equips de la Blanca Subur. Isidre, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I hem de començar, evidentment, parlant d'aquesta victòria del passat dissabte per 0 gols a 1 del juvenil amb el camp del Martorell. Combinat amb la derrota de la Rapitenca, deixa la Blanca en segon lloc en solitari, sí que amb aquests 9 punts de desavantatge respecte al líder, que continua sent una setmana més, evidentment, el Nàstic.
Bueno, però aquí estem. A la pomada, no?, que en diuen.
Bé, una molt bona ratxa. Jo ara tampoc sabria dir quants partits porta, però en són uns quants, els que la Blanca porta ja de manera consecutiva guanyant.
En fi, sí, set, em sembla.
És una molt bona dinàmica la que ha agafat el conjunt de David Porres, que, com dèiem, s'ha col·locat ja en segon lloc, en solitari, amb 3 punts d'avantatge envers la Rapitenca. La resta de resultats, com ha anat la cosa?
Pues de tot. Començarem pel juvenil B, que va perdre 5-0 contra l'Atlètic Sant Just. En categoria cadet, el cadet A va guanyar 0-1 a l'escola de futbol Gavà. I el cadet B va empatar 3-3 contra el Vilanova i la Geltrú B. En categoria infantil, l'infantil... A va empatar 1-1 contra el Marianao Poblet a Pinsvens. El infantil B va guanyar 2-5 a la Granada A. I finalment l'infantil C va guanyar 2-1 contra el Mascatarro a Pinsvens. En categoria Alevín A va perdre contra els Sitges 6-3. Alevín B va perdre contra l'Espluguenc 1-4. A l'Alevín C va perdre 1-2 contra el Castelldefels. A l'Alevín D va empatar 2-2 contra el Risto Stoikov. I finalment l'Alevi E va guanyar 6-4 al base Olèrdula D. En categoria Benjamín, el Benjamín A es va imposar 1-4 al Cubelles. El Benjamín B va perdre 0-2 contra l'Igualada. El Benjamín C va guanyar 2-1 al Prat AE i finalment el Benjamí D va perdre Cubelles per 2-0. Fent l'estadística com fem cada setmana, 7 victòries, 3 empats, 3 derrotes, cap partit suspès.
Ara ho anava a dir, cap partit suspès, això és un...
Han tingut el pleno.
És un gran què, evidentment, després d'aquest cap de setmana que hem tingut, el fet de no suspendre cap partit, doncs, escolta'm, fantàstic, perquè a vegades això d'arrossegar partits...
El temps ens ha respectat, sí que algun va ploure, però, bueno, ens vam poder jugar tots.
Perfecte. Doncs, entesos, Isidre, moltíssimes gràcies per facilitar-nos de nou els resultats. Que vagi molt bé. Bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Vinga, doncs obrim de nou plana poliesportiva per acabar de rematar-ho tot plegat. Parlem també de futbol femení, dels resultats que s'han produït en aquest darrer cap de setmana. La primera divisió, 20a jornada, derrota contundent del primer equip del Sobrense, que va perdre 5-0 al camp del Sant Cugat Esport. Un resultat que li dona al Sant Cugat el liderat i el Sobrense queda en desena posició amb 16 punts. El proper partit rebrà el femení Vilanova. Diumenge a Aiguadols, però a partir de les 5 de la tarda. Derrota de l'infantil cadet, que va encaixar un 1-11 davant el Morell, i victòria, en canvi, de l'Alevi infantil en partit de segona divisió, que va guanyar 1-9 al camp del Tancat. Anem al bàsquet, 20a o 21a jornada, millor dit, de la Copa Catalunya. Victòria no sense dificultats, la que va aconseguir el bàsquet de Sitges aquest passat dissabte a la pista del CUE, el Club Bàsquet Ipsi de Barcelona, per 57-64. Una jornada que ens ha deixat, per exemple, la derrota del líder, el Viladecans, 83-74, amb la pista del Ciutat Vella, Ciutat Vella que va caure aquí la setmana passada amb el bàsquet de Sitges. Com queda la cosa? Doncs Viladecans, malgrat perdre, manté aquesta primera plaça, 18 victòries, 16 victòries per grup Barna, que és segon, i els Sitges i el Lluïsos de Gràcia empatats amb 15 victòries. Proper partit per als homes d'Edu Piñero, rebran el Vendrell, que en aquesta jornada n'ha perdut davant el Lluïsos per 69-62. Partit que jugarà dissabte a la tarda aquí a les 6. Altres resultats, per exemple, la derrota del sènior femení, 45-72, davant el Castellbisbal. Les noies de Vicky Marcos, que es queden amb 10 victòries, 9 derrotes. Proper partit serà la pista del Sant Andreu, que és el segon classificat. I acabarem amb rugbi i amb hoquei patins. En rugbi, a la primera catalana, derrota del sènior B del Rugbi Club Sitges 45-10 en la seva visita a Olot, al camp del Garrotxa. A la Copa Catalana Femenina, victòria contundent del femení, que va superar el Sant Cugat per 48-0, partit que es va jugar aquí a Santa Bàrbara. I a la Lliga Catalana Sub-16, derrota del Sub-16 A, de l'infantil A, vaja, en la seva visita a la Teixonera, davant el Futbol Club Barcelona per 14-7. I en hoquei patins, 20a jornada de la segona catalana, grup D, victòria, una més, i ja en van 5 de consecutives, del Club Patí Sitges, que es va desfer del Mollerussa per 9-4. Els de dalt, però, no han fallat. No ha fallat el Lleida, que li va fer 0-7 al Piera, i no ha fallat el Vilanova, que li va fer un 14-4 al Navarcles. Com queda la cosa després d'aquesta jornada 20? Lleida líder amb 46, segon Calafell amb 43, tercer Vilanova amb 42 i quart Patí Sitges amb 42. Propera jornada, visita a la pista del líder, el Lleida, un Lleida que ja va guanyar aquí a la primera volta per un clar 1-5. Per tant, visita complicada la que té el Club Patí Sitges aquest proper cap de setmana a la pista del líder del Lleida, que si no hi ha cap daltabaix serà nou equip de primera catalana la temporada que ve. Altres resultats de la resta d'equips del Club Patí Sitges han estat, per exemple, la derrota del sènior B 9-5 a la pista del Montbui, les victòries de la júnior 4-3 amb el Taradell i del juvenil 5-3 amb el Montbui, l'Alevi B, que va perdre per 1-10 amb el Sant Cugat, va guanyar en canvi l'infantil 3-11 a la pista del Vilassar, va perdre l'Alevi A en partit del Campionat de Catalunya preferent per 7-1 a la pista del Cerdanyola, i va perdre també en partit de Copa Barcelona el Benjamí en la seva visita a Sant Sadurní d'Anoia. 13-3 va guanyar el Noia, com dèiem, el Benjamí del Club Patí Sitges. Resultats que ens marquen ja en el punt i final del programa d'aquesta tarda, com sempre en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, gràcies, bona tarda.
Molt bé.
Ens retrobem dimecres a partir de les 4 en una nova edició del Pilotes Fora. Gràcies per la seva atenció, bona tarda.